L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, evitar les converses que acaben fatal. Mati Segura, Arantxa Maranyà, Ferran Ramon Cortés, senyores, senyor, benvingudes, benvingut. Gràcies per ser nosaltres.
Hola.
Hola, què tal? Gràcies.
Ara que s'apropa Ferran Ramon Cortés al Nadal, home, evitar les converses que acaben fatal, ens pot ser útil, tot el que ens direu en aquest programa, perquè fins a quin punt, Ferran, és a les nostres mans, una conversa entre dues persones, és a les nostres mans, com a interlocutors, evitar que acabi fatal?
És a les nostres mans 100%. El que no és tant a les nostres mans és el nostre autocontrol. És a dir, que acabi malament no ha de dependre de l'altre, però sí ha de dependre de que jo no salti, de que jo no tingui un segrest límbic i perdi el control de la meva pròpia paraula. Per tant, és responsabilitat nostra, hem de tenir autocontrol.
I ja està d'acord la Mati, segura?
Totalment, no? El que a vegades aquest autocontrol, el que sovint veiem és amb l'objectiu, no?, d'aquesta conversa. Clar, ja puc tenir una conversa que començo amb tota la bona intenció del món, però tinc una intenció, no?, que el meu interlocutor aconsegueixi o canviï o em digui, i a vegades això no passa. I després és quan el sistema límbic comença a reaccionar. Per tant, potser una petita tècnica per l'autocontrol és abans d'entrar a la conversa amb quin objectiu hi entro jo.
Dos no es barallen si un no vol. I està d'acord amb Ferran amb aquesta frase?
Totalment. El que passa és que voler i poder a vegades no és la mateixa cosa. És a dir, jo racionalment no em vull barallar. Si se m'alteren les emocions fins a un determinat punt i jo no en sóc conscient i jo no faig res al respecte, acabaré barallant-me tot i que no volia.
La Mati Segura és psicòloga, amiga de l'ofici de viure, com en Ferran Ramon Cortés, especialista en relacions interpersonals, autor de diferents llibres que des de fa més de 18 anys ja, Ferran, ens acompanya a l'ofici de viure, i l'Arantxa Maranyà és formadora i divulgadora de la comunicació no violenta. Benvinguda, Arantxa. La primera pregunta és obligada. Què podem fer si volem que una conversa no funcioni? No funcioni.
Doncs podem fer força coses i de fet estem força programats per fer-les. És el que fem habitualment. Per exemple, podem parlar sobre l'altre.
Parlar sobre l'altre?
Sí.
Val, o sigui, el primer pas, si volem que una conversa no funcioni, és parlar sobre l'altre, dir-li, per exemple, allò que pensem d'ell o d'ella?
Exacte. Si diem tot el que pensem sobre l'altre, o d'allò que ha fet, o d'allò que ha dit, en comptes de parlar de lo que jo sento, de lo que m'està passant a mi amb allò que ha fet, llavors l'altre tenim molts números de que es posi en defensa o atac, no?
Segon punt?
Doncs també podem responsabilitzar-lo dels nostres mals. Podem dir-li, em poses nerviós, o per culpa teva m'ha passat això, o és que tu, jo perquè tu, o és un jo perquè tu. Com responsabilitzar-lo i no agafar la responsabilitat pròpia.
Tercer punt?
També podem fer servir els absoluts. Sempre, mai, res, tot, que al final són interpretacions de la realitat que segurament l'altra persona no estarà d'acord amb això.
És que sempre em dius això, és que sempre ho fas, no? Clar. És que sempre estàs amb el mòbil.
Clar, sí, és una interpretació meva, perquè a mi allò m'està afectant, no? Si jo penso que sempre estàs amb el mòbil, segurament és perquè a mi m'està molestant que tu estiguis amb el mòbil. Però un altre cop estic parlant de tu i a més amb un absolut.
Imagina't. I aleshores bé, es va fent, la bola de neu es va fent grossa, de la conversa, i ja anem pel camí que acabi fatal la conversa, i si a sobre li diem què hauria de fer a l'altra persona o què no hauria de fer, ja es va embolicant la troca.
Es va embolicant una mica més, perquè l'altre és com, li estic dient que no ho està fent bé, que no en sap, i li estic donant poc espai també com a expressar-se o què voldria, què li està passant a ell, no? També està escoltant només el que jo estic, és que tota l'estona, totes aquestes coses que estem dient, estem parlant de l'altre. El que tu hauries de fer, estem en el pensament, estem en el judici, i no estem parlant gens de nosaltres.
Que és el que dius tu, que estem programats per fer.
Sí.
Totalment.
Sí, sí.
Digues a l'altre, dius també, Arantxa, basant en la comunicació no violenta, digues a l'altre allò que ha de fer sense donar-li espai per al no.
Sí, una exigència, no? Exigim el que l'altre ha de fer. A mi em passa, si més no, quan més exigència m'arriba, menys ganes tinc de fer allò. I quan més espai veig que tinc per al no, més ganes tinc de contribuir al benestar de l'altre. Quan puc dir no, llavors puc pensar si vull dir sí. Però si no tinc espai per dir no, ostres, vull dir no.
Clar. Estem com si diguéssim amb l'Arantxa començant la casa pel teulat i enumerant els punts que segons ella hem de complir sí o sí si volem que una conversa no funcioni. I per acabar, ja l'has esmentat, el judici.
Sí, el judici.
Que jutjar l'altre, final... dius, tant com puguis. Tu jutja, i la conversa acabarà fatal.
Segur que l'altre comença a jutjar-te també, es posa en estat de defensa o atac, i segur que tenim molts números per acabar en escalada.
Què en penses, Ferran, del que acabes de sentir?
Mira, jo porto un temps amb el tema dels judicis molt ocupat, perquè abans dèiem, escolta, no facis judicis, i ara no ho diem, perquè hem assumit que és impossible. És a dir, com a éssers humans, jutgem les 24 hores del dia i a cada conversa. I llavors hem de trobar la manera de ser conscient de que això és un judici, que és diferent. Val? Perquè el judici el farem. Ara, si jo sóc conscient de que estic fent un judici, el puc aparcar i que no interfereixi en aquesta conversa. Si jo no en sóc conscient, aquest judici el verbalitzo i el tiro contra l'altra persona. Però per mi és important entendre, perquè a vegades si no es produeix frustració, de que fer-los els fem com a éssers humans, i que la recomanació no fer judici com a taxatiu és que no és possible, perquè estem programats per funcionar així.
Sí, molt, molt interessant aquest matís. Una cosa és que pensem el judici i l'altra, no?, és que l'expressem.
Exacte.
Sí, clar, a més, si no jutgéssim, Ferran, no tindríem criteri.
Això és el que passa, i el que passa és que en aquestes converses l'arrel de tot és que anteposem el nostre sistema de valors i de creences al de l'altra persona. Perquè és normal que jutgem precisament per això, per tenir criteri, però el que no hauríem de fer és pensar que el nostre criteri és el bo i que és l'únic existent i que el criteri de l'altre és equivocat. Que això és el que malmet de veritat la conversa.
La Mati, com a terapeuta, també psicòloga de parella, m'imagino que quan trobes una parella al davant, a la consulta, que deu ser com un ping-pong,
sí,
et deus trobar en converses...
És que la primera visita és molt com un ping-pong, perquè realment t'estan reproduint, et volen mostrar la seva realitat, evidentment, no? I llavors totes les regles les compleixen fil per randa una per una, no?
Sí, totes les estratègies que pots fer servir segons l'Arantxa si vols que una conversa no funcioni.
Sí, parlen amb absoluts i tot això, però em fa gràcia perquè irònicament quan es queixen dic, no jutja, està opinant. que sona una mica més
o sigui, lleu. Això és el que
més
tu
lleu,
dius.
No? Sí, no? Perquè vull dir...
Per amorosir-ho una mica...
Per amorosir-ho és la seva opinió, no fa judici. El que passa que, clar, quan diem totes les regles aquestes, jo crec que les hauríem de tenir molt clares, quan estem tranquils i abans de començar a parlar, escoltar-me a mi mateix a veure si jo sóc capaç de respectar-les. Perquè si jo no sóc capaç de respectar-les, potser en aquest moment el que tinc que fer és no tenir la conversa, no? Perquè si m'has entretingut i perdut el tren i resulta que aquest tren depenia perquè tenia una entrevista que era molt important per mi, en aquell moment jo no sóc capaç de no dir, és que he perdut el tren per culpa teva. No sóc capaç de fer-ho, no? Llavors, les regles les hauríem de saber molt bé quan estem en un estat emocional tranquil per dir, ara sóc capaç de respectar-les, perquè si no sóc capaç de respectar-les, espera't.
Com dèieu vosaltres, que no hi hagi segrest límbic.
Que no hi hagi segrest límbic, exacte.
Sí, Ferran, hi estaries d'acord amb aquesta estratègia de la Mati?
100%. És que jo crec que un dels grans problemes que tenim amb les converses que s'enverinen és que les tenim en un mal moment, per nosaltres o per l'altre, perquè també fem el mateix amb l'altre. És a dir, nosaltres tenim ganes de tenir aquesta conversa perquè aquest tema el volem resoldre o volem dir la nostra, i l'altra persona no està preparada, i això és abocar-ho al desastre. Es necessita molta serenitat per amb dues parts, i a vegades podem jutjar la nostra i jutgem molt malament l'altra, la de l'altra part. Però en la meva experiència ens precipitem en les converses. Les hem de tenir, segur, i moltes vegades molt més tard del que ens pensem. Hem d'haver fet un treball nosaltres previ important.
O sigui, que tu, Ferran, recomanes no comptar fins a 10, sinó comptar fins a 100.
Exacte, o a vegades fins a 1.500. Perquè si jo sento ja només plantejant-me que vaig a tenir aquesta conversa i ja sento la taquicàrdia, quan la tingui estic abocat al fracàs, absolutament. I també moltes vegades, en aquest procés de digerir jo abans de tenir aquesta conversa, hi ha vegades que no les necessitem, que és que arribem a la conclusió que aquesta conversa ja no necessita tenir lloc, perquè tot allò ja dins meu ja ho he processat. Jo crec que amb molt bona voluntat, però ens precipitem molt en determinades converses.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, amb Mati Segura, Arantxa Maranyà i Ferran Ramon Cortés, evitar les converses que acaben fatal. Cosa que va fer Sòcrates al segle III abans de Crist i abans de prendre la copa de cicuta que el mataria va ser parlar, conversar sobre la vida i la mort amb els seus amics. La conversa, tal i com va anar, la recull Plató en un dels seus diàlegs. Es tracta d'una conversa animada en què no hi ha baralles, però sí punts de vista diferents. En un moment determinat, quan un dels presents exposa una opinió, Sòcrates respon: «Si algun de vosaltres està més ben preparat que jo, per què no li dono resposta?» Perquè sembla que ha presentat el seu raonament amb coratge. No obstant això, em sembla que abans de la resposta és convenient escoltar el qui, per la seva banda, retreu el nostre argument. A fi que, donant-nos un cert temps, deliberem què contestarem, donant-nos un cert temps, i una vegada escoltats, ho admetrem si sembla que el que diuen té bon sentit o, en cas contrari, llavors defensarem el nostre raonament. Aquesta seria segurament la base de la conversa perquè no acabi malament, tot i que la de Sòcrates va acabar fatal, però no per la conversa en si. Diu en Josep Maria Fericla que al segle XXI, després de Crist, que cal practicar l'amabilitat a través de la parla. Ens ho va dir a l'Ofici de Viure ja fa temps. I això significa escoltar abans de parlar, fer un esforç per comprendre l'altre i les seves idees abans d'esperar que ens comprenguin, donar abans de rebre, sentir empatia cap a l'altre i parlar de manera que ell o ella ens puguin entendre, en lloc de fer-ho per lluir-nos o buscant la seva aprovació. La idea, doncs, continua vigent des de fa 23 segles. La manera de conduir-nos possiblement també perquè som humans des que el món és món i per les paraules se'ns escapen estratègies, no pas per permetre que la conversa flueixi, sinó per vèncer l'altre i de vegades fins i tot per humiliar-lo. Diu Arantxa Maranyà que tots fem servir aquestes estratègies, les hem après, les tenim integrades, tal com ens comentava ara el programa. Fa anys i panys que les fem servir. I raonem, però no deixem raonar. Ja ho va dir Sòcrates a punt de morir. No es pot patir més gran mal que el d'odiar els raonaments.
Sílvia Díez, la regla més important per salvar els problemes de comunicació, tant a la família com fora, és escoltar.
Begoña Román, filòsofa.
Diria que en aquella època era difícil saber qui era Sócrates i qui eren els sofistes, perquè en la pregunta s'amaga una doble lectura, la que tu fas, que és, efectivament, jo estic a la defensiva, tinc molt bones preguntes, el meu discurs és molt bo, però jo no em mullo. Sòcrates no feia això, era un sofista. Sòcrates feia preguntes, però perquè anava recercant el desenmascarar prejudicis, però necessito anar a la recerca de la veritat i de la justícia. Per això és veritat que la pregunta pot ser molt inquisitorial, no inquisitiva, molt inquisitorial. I a més, poden ser molt inquisitorials les maneres com la gent fa afirmacions de tu mai... Jo sempre, aquestes paraules tan categòriques, no? I sobretot aquestes expressions de i punt. Però jo crec que, sigui com sigui, aquí l'important és que se vegi que negar les teves idees no és negar la teva persona. Quan entrem en crispació és perquè si no me donen la raó és perquè m'estan negant les idees. Bueno, però és que és l'art de buscar la veritat, perquè ningú la té en monopoli. I moltes persones s'entren en defensiva perquè com que m'has negat el meu argument, m'estàs negant a mi. Aquí hi ha un salt il·lògic per complert.
Avui a l'Ofici de Viure, evitar les converses que acaben fatal. Algun comentari a partir d'aquest àudio que acabem d'escoltar de la Begoña Román, Mati?
No, que els grecs ja ho van dir tot. No.
Sí, totalment.
Ells ja ho sabien tot. No? Escoltar a la Begoña m'ha fet pensar que a vegades dic hi ha diversos tipus de conversa, però un que veiem molt sovint és aquell que jo dic fan un debat polític. Estan parlant, però sense cap interès d'arribar a un acord, sinó d'exposar el que ells pensen. Llavors, clar, què passa en els debats polítics? Jo cada vegada t'estic explicant més els meus arguments, amb la qual cosa no m'acosto a tu, al contrari, reforço més els meus arguments.
Debat perquè, polític, sí, i tertúlies,
tertúlies
dels mitjans de comunicació.
I tertúlies, o sigui que no hi ha cap interès en posar-nos d'acord, no? Clar, ja vaig buscant, en lloc d'escoltar els teus raonaments, vaig buscant arguments que reafirmin el que jo penso. Sí, sí, I l'altra persona està fent el mateix, no? Aleshores, lluny d'acostar-nos, el que tenim és que ens apartem molt, no? I el Ferran deia converses que cal no tenir-les. És important, perquè hi ha vegades que hi ha persones que jo ja sé que no arribaré a un acord. Per què? Doncs perquè tenim valors diferents, objectius diferents. Abans de tenir la conversa, pensem-ho, quin objectiu tinc jo aquí.
Ferran, estàs d'acord amb aquesta comparança que feia la Mati Segura amb els debats polítics? Jo hi afegia les tertúlies, no? També,
sí.
Que ningú vol arribar a un acord. Bàsicament, el que moltes vegades es busca és l'aplaudiment. L'aplaudiment o pujar les audiències, en aquest cas pel que fa a les tertúlies, als mitjans de comunicació, però es busca sobretot també l'aplaudiment com si diguéssim dels nostres. I el to, m'imagino, Ferran, que tu has notat un gran canvi, sí, amb les xarxes socials, perquè ara parlem com ens expressem a les xarxes socials.
Sí, sí, tenim un problema social i aquest problema està creixent i crec que no hi estem posant prou cura. Perquè hem normalitzat l'insult, és a dir, l'insult està a l'esfera pública i a qualsevol telenotícies. I crec que no estem sent conscients del que està provocant, perquè com li dic jo a un fill que no insulti si ho està veient a la televisió per part dels nostres dirigents polítics? I ho estem normalitzant, i les xarxes és, de veritat, és un abocador d'escombraria.
Bé, també tenen moltes coses bones,
Segur, això ja ho sabem. Això ja ho sabem i no ho negarem mai.
Sí, sí.
Però ho hem d'endreçar, tot això, perquè realment estem fent un mal social. És a dir, les noves generacions estan creixent en un ambient on, com deies, la discussió no és fèrtil, no és per trobar un punt de trobada, ni una solució millor. La discussió és per guanyar, punt.
I això fa també que el to, de seguida, pugi el to molt més ràpidament que fa, no sé, no? Uns anys. És a dir, hi ha més crispació i ens empaltem de la crispació de les xarxes en les converses quotidianes.
I és que si no, no hi ha titular. És a dir, si no, no hi ha repercussió. És a veure qui crida més. I hi ha aquella frase que diu: si és veritat el que dius, quina necessitat tens de cridar-ho? Doncs aquí aniríem al revés, no? Com que és tan mentida el que dius, ho has de cridar. I sembla que són les regles del joc.
Aleshores, per evitar les converses que acaben fatal, Arantxa, podríem, sent constructius, doncs, per exemple, trobar el moment idoni.
Sí, com abans dèiem, no? En Ferran i també la Mati, trobar el moment és com molt important, no? I sobretot, jo diria, si em sento amb molta urgència de tenir la conversa, potser no l'he de tenir. Tenir la conversa quan ja no sento aquella urgència que me puja des de dintre com un foc de dir, és que l'he de tenir ja, és un símptoma de no tenir-la, per mi. Fins que aquest foc s'hagi apagat quan jo ja m'hagi pogut parlar amb una altra persona o jo intento entendre què m'està passant i quan ja estigui calmada, per mi ja és un bon moment potser per poder començar-la. També revisar la intenció, no?, que dèiem abans. Quina és la meva intenció? Vull tenir la raó? Vull explicar-te tot el que penso? Vull que, sí, convèncer-te que els meus arguments són els bons? O vull connectar i vull entendre'ns i vull entendre què t'està passant? Vinc amb curiositat i apertura a veure què t'està passant a tu? O simplement tinc ganes d'abocar-te tot el que jo estic pensant, no?
De buidar el pap, eh?
Exacte, sí. I sobretot, tinc ganes de... Sí, com aquesta, per mi, la clau és dir, tinc ganes d'entendre l'altre, d'explicar-li què m'està passant a mi i de voler connectar i solucionar. Si no tinc ganes de solucionar, potser tampoc és el moment.
Clar.
Sí, i després també una cosa que últimament jo, si més no, faig sempre, és dir, tinc una petició clara cap a aquesta persona abans d'encetar la conversa o només també vaig a buidar el pub? Perquè si no tinc una petició clara, si no sé què vull de la conversa, potser no vull que m'escoltis, d'acord? Me pots escoltar? Sí o no? Perquè potser l'altre no està preparat per escoltar-te. O potser sí que tinc una petició d'acció, de dir, vull, m'agradaria que passés això, però si no tinc petició, per mi no és un bon moment tampoc per començar la conversa. Perquè llavors queda com una queixa i l'altre després s'activa a buscar solucions per allò que t'està passant a tu i no és la seva història, és la meva. Per mi són aquestes tres, la intenció, l'urgència, si la noto, i aquesta petició, com tenir clar què vull d'allò.
I jo afegiria de no atracar. És a dir, si jo necessito tenir aquesta conversa, moltes vegades jo em preparo i atraco l'altra persona. I això és una mala recepta perquè l'altra persona es posarà a la defensiva molt fàcilment. Però és que ho fem. Hi ha vegades que intentem tenir aquella conversa quan l'altra persona no la vol o no la pot tenir en aquest moment. I nosaltres anem a aguantar-la. Doncs aquest atracament també és mala praxis.
Mati?
Seguint una mica els punts que heu tocat els dos, no? Tenir la petició clara, això és que és el primer que hem de saber, si no és com heu dit. Després el Ferran deia atracar, no? Quan ens trobem que atraquem? Pues quan a lo millor li exigeixo a la meva parella que m'ha sigut infidel i jo necessito jo sí que tinc una petició clara, vull saber per què ho has fet, vale? Però clar, t'ho diré i t'ho demanaré atracant. I, òbviament, l'altra persona no tindrà una resposta, perquè no és que no, potser no me la vol donar, també és un altre tema, però potser no me la pot donar. Clar, llavors entrem en un espai de frustració, no? O sigui, aquí no hem respectat les regles que dèiem. Hi havia una urgència, però aquesta urgència era meva, no? Clar, quan jo estic atracant a l'altra persona, necessito una explicació que a mi m'alliberi d'aquest malestar. Per què em vols deixar? Per què has fet el que has fet? Clar, i vull parlar i tinc urgència d'aquesta conversa perquè tinc un malestar i el vull solucionar. Jo la tinc, la petició clara, però és que l'altra persona no me la pot donar, no?
Clar, amb una conversa sobre la infidelitat de la parella, Arantxa, és una mica complicat anar-hi amb curiositat i obertura.
Clar, jo entenc que si no vaig amb curiositat i apertura, potser no estic preparada per encetar la conversa, llavors. Necessito que algú altre m'escolti, necessito molta escolta,
no, o sigui,
perquè jo no puc escoltar.
Primer mantindries la conversa amb una altra persona, no?
Jo sí,
en aquest cas.
Sí, és el que recomanaria, perquè quan jo no puc escoltar l'altre, significa que jo necessito molta escolta. Si jo vull tenir una conversa amb números de que acabi bé, necessito estar preparada per poder escoltar l'altre. I si no ho estic, és perquè jo necessito moltíssima escolta. Llavors, que algú m'escolti a mi tot el dolor que jo tinc, i llavors hi haurà un moment que sembla màgia, però passa, que ja estic preparada per entendre, amb una mica de curiositat, què li ha passat a l'altre que ha fet allò que a mi m'ha fet tant de mal.
I acceptar que potser l'altre no ho sabrà mai. O sigui, potser l'altra persona mai tindrà aquesta resposta que a mi em fa sentir bé.
Exacte. No? Perquè per mi una petició està molt oberta al no. Quan jo deia petició no era una exigència. Jo vinc amb una petició de m'agradaria saber això i alhora, si ja vaig amb intenció de petició, és perquè tinc clar que potser l'altre no m'ho pot dir. No. També revisar això. Estic oberta a que no m'ho puguin dir, llavors estic en petició. Si no estic oberta, estic en exigència. I llavors tampoc m'ho menjo.
Ferran Ramon Cortés?
Mira, jo crec que hi ha un superpoder en tots aquests processos, que és la curiositat. I la curiositat per blindar el judici per un costat, perquè si jo en comptes de jutjar-ho em pregunto per què deu estar dient això, o què hi ha al darrere això que m'està dient, evito el judici o evito verbalitzar el judici, i l'altra és per baixar temperatura. És a dir, si jo simplement rebo les paraules de l'altre, és molt fàcil que les rebi com un atac. Si jo em situo com a actor i observador al mateix temps, que el cervell ho pot fer això, jo estic allà com a actor, però hi ha una part de mi que observa des de la curiositat, per què em deu estar dient això, com és que m'està reaccionant d'aquesta manera, refredem la nostra temperatura interna i tenim moltes menys probabilitats de caure nosaltres en aquest segrest límbic. Per tant, la curiositat és fonamental, a part de que ens faci créixer com a humans, en aquestes converses, des de la curiositat evito el judici i evito saltar jo pels aires.
Una conversa que acabi bé, per tu, Ferran, què seria? Seria una conversa que acaba amb un acord? No necessàriament, no?
No. Per mi una conversa que acaba bé és una conversa que acaba amb acceptació mútua. És a dir, jo accepto el que tu m'estàs plantejant, tu acceptes el que jo t'estic plantejant i no té per què ser en absolut un acord, però almenys entenc, t'entenc, et comprenc i tu m'entens, em comprens. En aquí estem estupendos. I no necessitem estar d'acord.
Perquè ara que posàvem l'exemple de la infidelitat, esclar, pot ser que hi hagi hagut una traïció, no dic que la infidelitat sigui una traïció, però que la persona ho hagi viscut com una traïció en aquell cas, i per tant aquí costa molt acabar, no?, amb aquesta, el que dèiem, no?, amb aquesta acceptació, i cal, estaràs d'acord amb mi, Ferran, que cal fer un procés que va més enllà de la conversa, un procés psicològic.
Molt més, és a dir, aquí la conversa ha d'arribar quan més tard possible i quan jo hagi fet molta feina interna. Si no, estem abocats al fracàs. I hem de ser sincers amb nosaltres mateixos, perquè moltes vegades és si jo això ho tinc superat. No. Identifica quines són les manifestacions corporals de les teves emocions. I si les estàs sentint, no hi ha conversa. Simplement no hi ha conversa.
Això ens ho pots explicar una mica millor, Ferran? Sí.
O sigui, el cos és molt savi i el cos ens informa de que estem sentint una determinada emoció fins a un grau desestabilitzador a manifestacions físiques. I ens hem de descobrir les nostres. Jo, la meva, particularment, és estomacal. A mi se m'encongeix l'estómac. Però hi ha gent que nota calor a les galtes, hi ha gent que sua. El cos t'està dient, espera, que vas malament emocionalment, que estàs a punt de saltar pels aires. Si sentim aquestes manifestacions, que les tenim que tenir detectades, que són personals de cada un de nosaltres, en allà no podem continuar. El cos ens està dient, para, no tinguis aquesta conversa.
Sí, és que el cos, a veure, jo sempre dic que, ara parlem de converses, no, però en general, un procés psicològic, sigui el que sigui, està tancat quan la persona és capaç de verbalitzar i el cos no li dona cap resposta. Per exemple, un dol, si fa 4 dies que he perdut algú que estimava molt, et parlo d'ell i començaré a plorar. Ara ja fa molts anys que ja aquesta persona no hi és, et puc parlar d'ell amb tota tranquil·litat, vol dir que ja he elaborat aquest procés. Per exemple, el cas de la infidelitat, passaria exactament el mateix. Hi ha un moment en què jo, d'un mes de verbalitzar-ho, el cos ja a l'estómac o on sigui, em dona totes les manifestacions possibles. Doncs no tinguis la conversa, no? Arribar a un grau que no doni gens, també, però com a mínim un grau que la persona en sigui conscient. O sigui, qualsevol cosa que ens ha passat està tancada quan jo puc parlar-la i el meu cos no em dona cap senyal.
I les converses del dia a dia, Arantxa, en què no tenim temps per pensar tant abans de tenir-la perquè hi ha hagut un ensurt, un imprevist, un desacord a partir de... Que pot ser un petit detall, no? Com ens ho podem fer?
Clar, jo ara estava pensant molt en l'entrenament, no? Que pensava... tot això que estem dient és molt bonic i també molt idíl·lic, no? Perquè al final és molt complicat el que estem proposant. I alhora jo el que veig és que quan més entreno, i quan dic entrenar és entrenar-me a entendre, a escoltar-me, a entendre com estic, què m'està passant, en moments d'intensitat baixa, més fàcil em serà després reaccionar en aquesta conversa del carrer que tinc pressa, que és difícil, que és complicada, que potser és una cosa petita, però que en el moment doncs el meu cos sí que està reaccionant, no? Llavors, clar, què podem fer? Per mi és l'entrenament previ, perquè en el moment després farem el que podrem. Però l'entrenament previ de connectar amb mi, de cadascú que trobi la seva manera, no? Pot ser meditació, pot ser la comunicació no violenta, és la que a mi m'ha ajudat molt, de connectar amb què m'està passant i què necessito i tenir-ho clar. Després, quan passa aquest moment d'intensitat alta, sobtat, doncs n'hi ha alguna cosa que passa que abans no em passava, que és, ai, què m'està passant a mi? Puc parlar des d'aquí. Però hi ha un entrenament previ.
Crec que l'entrenament previ, ho diu moltes vegades, crec que ho he dit aquí, és la clau, perquè en els psicòlegs és que ens diuen la teoria és molt fàcil, coi, per què no li dius a l'entrenador de tennis que la teoria és fàcil, et dirà, clar.
Exacte, també us deveu trobar amb persones que us diuen, jo ja me la sé la teoria.
I això, no, moltes vegades per això, per què ens ho diuen els psicòlegs? O sigui, si li dius això a l'entrenador de tennis perquè t'has llegit un llibre i no t'has posat mai a la pista, et dirà, practica, entenc que no et sortirà bé a la primera ni a la segona, i quan en sàpigues molt, 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 sortirà bé, però tot i així, en algun moment et despistaràs. Però el que és segur és que si tot això que estem parlant no s'integra, no sortirà mai. No?
Clar.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, evitar les converses que acaben fatal o evitar que les converses acabin fatal.
Marie-Jeanne Truchon. Per comunicar-se no s'ha d'imaginar què passa pel cap de l'altre, sinó comprendre què vol dir.
També basant-se en la comunicació no violenta, la Carme Pujol parla de causes habituals de mort, entre cometes, d'una conversa, i esmenta el judici que ja hem tocat en aquest programa. També les presses, com hem dit, ella diu, necessitem un cert escalfament, ja que sovint les nostres primeres paraules no són allò que de veritat ens preocupa o que volem compartir. Intentar canviar l'experiència emocional de l'altre. Diu la Carme que per molt que ens hi entestem no funciona, no podem escollir el que sentim i, per tant, la validació és fonamental. Què en penseu d'aquest aspecte de validar emocionalment l'altre?
Clar, jo que trobo que és molt important perquè en el moment que a mi me diuen ai, és que no has d'estar tan trista o això no és per tant...
No hi ha per tant, sí, sí.
Sí, no hauries d'estar així si el que ha passat és una xorrada de doncs jo m'activo perquè realment no hi ha acceptació del que m'està passant. Per tant, en qualsevol conversa difícil estar preparat per escoltar a l'altre des d'un lloc d'humilitat i dir d'acord, doncs està trist. A mi m'agradaria que no estigués, aquí està el pensament, però l'altre està trist. Quan a l'altre li dono espai perquè el seu sentiment sigui el que és, s'alleuja.
I què passa si l'altre a tu no et dona espai perquè el teu sentiment sigui el que és? No? O sigui, tu l'estàs validant emocionalment, però l'altra persona no ho fa amb tu.
Clar, jo m'he preparat la conversa.
Va, clar,
llavors vaig preparada, ja potser, per dir, val, segurament aquesta altra persona no ho farà i sóc jo que tinc una orella cap en fora i una orella una mica cap en dintre per escoltar què m'està passant i alhora com estar podent traduir tot això que li està passant a l'altre darrere del que m'està dient. I aquí tornem al que dèiem, no?, de... que acabo de llegir ara la frase, de no escoltar les paraules de l'altre perquè ens quedarem hipnotitzats pel relat, sinó intentar escoltar què m'està intentant dir darrere d'aquelles paraules. Quan l'altre no em valida a mi, què li està passant? Quan l'altre me diu, no pots estar trista, segurament el que m'està passant és que li està passant, és que li està incomodant molt que jo estigui trista o que li fa molt de mal que jo estigui trista. Com entendre que darrere d'aquell judici o d'aquella no validació hi ha un dolor també i tornem a la curiositat també.
Sí, això en recordo, Ferran, que vam parlar en un programa dedicat a desescalar conflictes amb uns quants segons o minuts, en la mesura del possible. Què en penses d'aquesta validació de l'altre, la validació emocional de l'altre?
Ajuda molt, però ho hem de fer bé, perquè a vegades és una validació molt més cognitiva que emocional. És a dir, que a vegades... arribem a conclusions sobre l'emoció de l'altre i el que hem de fer és captar-la amb precisió i llavors és quan és molt vàlida la devolució, diguéssim, o compartir-li. I això funciona molt bé quan el que passa és que s'estan dient bestieses en aquesta conversa, és a dir, l'altra persona està dient bestieses, que llavors la tècnica consisteix en no escoltar les paraules i simplement observar l'emoció per poder després validar-la. Perquè això ens blinda de que aquestes paraules transitin pel nostre cervell intel·ligent i ens danyin. Hi han converses en què literalment les paraules de l'altre no les hem d'escoltar. Hem de procurar captar l'emoció que hi ha al darrere, però no literalment les paraules, perquè és veritat que es diuen moltes bestieses que ni siquiera l'altra persona les pensa.
Creus que això últim que estàs dient és aplicable a col·lectius com, per exemple, el sanitari, en determinats casos, evidentment, sí. no en tots, no? Com col·lectius, no sé, com els bombers, policies, que en determinats moments...
Estic convençut, el qual no indica que no hi hagi un desgast de per mig i que, no, en el fons, no pensem que és dolorós. Escolta, per què tinc que acceptar que m'insultin? Però és que entres en un raonament del que no sortiràs. Però quan tu et planteges que aquella persona que està insultant està en un atac colèric perquè té a la seva dona en el quiròfan i perquè el que té és un atac d'estrès com una casa, ho llegeixes diferent. Que no et fa gràcia? Cap gràcia. Que en un moment de serenitat podries... parlar amb aquesta persona per dir, escolta, ets conscient del que has estat dient? Segur, si fos el cas. Però que en el moment en què està passant això ajuda moltíssim, cap dubte, i jo ho recomano, seguríssim, és, escolta, ignora les paraules i concentra't en el sentiment que captes en aquesta persona. Perquè la majoria d'aquestes paraules són manifestacions de dolor de l'altre.
Això ens ajuda a ser més compassius, també. Sí, Mati, estàs d'acord?
El dolor, clar, és que és una emoció que potser aquest dolor està amagant una tristesa i la manera que té que sortir és amb aquest atac, no? I a vegades, per exemple, amb els sanitaris que deies, jo, per sort, si sóc el sanitari, puc empatitzar amb tu, no? Si hem fet aquest entrenament que dèiem, no? I hem de mirar des de quina emoció m'està parlant aquesta persona. A vegades pot costar una mica més quan és un debat o una conversa entre dos, perquè a mi m'és molt difícil empatitzar. Si jo em sento agredida o em sento malament o estic senzillament enutjada amb el que tu m'estàs dient, és més difícil empatitzar amb el teu sentiment, perquè el meu no deixa. Clar, i això és bidireccional.
Sí, d'aquí la importància que remarcàvem en començar de deixar passar un temps.
Deixar passar.
Josep Maria Fericla. Quan parlem, hem d'intentar portar harmonia, eficàcia, connexió, reconeixement i honestedat.
De vegades a les converses hi ha menyspreu, de vegades hi ha contraatac, diu l'Andrés Martín Azuero. És la reacció agressiva quan la persona que se sent atacada torna a l'atac i s'inicia un cicle amplificador del qual és difícil sortir airosament. Abans en Ferran Ramon Cortés parlava dels debats, i la Mati també, no, dels debats, de les tertúlies, etc. Hi ha molt de contraatac. I la retirada, què en penseu de la retirada? En aquest cas la comunicació acaba de manera brusca. Una retirada a temps en una conversa, Ferran, és bona?
Sens dubte, i jo l'he practicat algunes vegades i ja sé que és contraintuïtiu i que el que pensa tothom és ja, però llavors quedes molt malament. Però és que les paraules dites són molt dures. La retirada abans de dir segons quines paraules està estupenda. És molt més reconduïble o dialogable una retirada que unes paraules mal dites i amb un atac important. Llavors, jo personalment, jo m'he retirat de converses. No cal retirar-se amb un cop de porta, no cal. Et retires amb una certa elegància, però hi ha vegades que jo trobo que s'ha de fer.
Sí, volia afegir això, no? Que una retirada no vol dir marxar i deixar l'altre allà. I jo recordo que durant molt de temps vaig tenir una frase apuntada a la nevera que deia: ara tot el que diria no ajudaria a construir res entre nosaltres, no cuidaria ni de tu ni de mi i empitjoraria la situació. I és per això, perquè m'importes i perquè m'importa la relació que decideixo callar. I per mi això va ser com una manera de trobar, no?, una frase que m'ajudés a retirar-me sense fer-me a l'altre i posant en valor que em retirava realment perquè m'importava la relació.
La tenies a la nevera perquè era realment important, la frase, per recordar-la.
Sí, perquè la nevera era un lloc de pas a casa i n'hi havia moltes converses, no?, difícils que passaven allà, i recordo tenir-la allà per poder llegir-la i dir, vale, em retiro perquè m'importa la relació i perquè ara no diria res que millorés el silenci.
Doncs a la nevera hi pengen moltes coses, una bona frase per tenir a la nevera aquí. Em podries fer un imant, Arantxa.
I jo te'n poso una altra que també té a veure amb tot aquest que estem dient, que jo la vaig llegir com anònima i no he trobat realment la font, que diu: parla des de la cicatriu, no des de la ferida. I jo crec que això és fonamental, perquè des de la ferida sagnant res anirà bé. Des de la cicatriu som conscients de que hi ha hagut un dany, però aquest dany ja no el sentim en aquest moment. I em sembla una recomanació molt, molt noble.
Mati?
Que la retirada fa mal, però més mal faria si em quedo. Mm. Aleshores, procuraré no fer el cop de porta. A vegades pot ser, però més mal, o sigui, si faig una retirada fent un cop de porta, és que si m'hagués quedat allà hauria sigut molt pitjor.
Hi ha unes idees que proposa l'Andrés Martín Azuero en el seu llibre Bendito Estrés per desenvolupar una comunicació que en sigui realment útil. Tal i com hem dit abans, acordar el lloc i el moment demanar i no exigir, abans preguntar que acusar, ser objectiu i centrar-se en el problema, no en la persona, evitar judicis, tal i com hem dit, i parlar des del jo. I el tema d'evitar judicis, Ferran, el que diu l'Andrés Martínez Suero, que va en la teva línia, ell diu, com a mínim, suspendre la incredulitat, com si diguéssim, eh? És a dir, com a mínim, suspendre el judici.
Exacte.
Si és possible.
Sí, sí.
Uh-huh. Evitar els absoluts i tal i com hem dit ara, recordar que de vegades és millor aturar la conversa. Tot el que hem dit fins ara, com es fa compatible amb l'empatia?
Sí, per mi tot el que hem dit és, realment és empatia, no? Empatia és escoltar-me a mi, escoltar què m'està passant i escoltar què li està passant a l'altre. Llavors, també relacionant-ho amb el que deia en Ferran dels judicis de no evitar-los, a mi m'agradaria com dir que traduir-los. Perquè si els tradueixo, tot judici és, té una traducció, no? A un sentiment, a una necessitat, a una cosa que m'està passant a dintre. I l'empatia, al final, és això. Empatia amb mi. Primer, entendre què m'està passant a mi. Jo trobo que no podem entendre què li està passant a l'altre si no sé què m'està passant a mi. Si no sé què em passa a mi, si no sé escoltar-me, no podré escoltar l'altre. Llavors, tot això per mi va d'això, justament d'empatia, la curiositat, l'entendre què li està passant a l'altre, entendre què m'està passant a mi, i parlar des d'aquí, des de què ens està passant. Després, si trobem solució o no, ja ho dèiem abans, és una altra història.
I tu, Arantxa, des de la teva, tu ets la més jove d'aquesta taula, tu des de la teva experiència personal i professional, veus diferència entre generacions? És a dir, per aquest connectar amb el que sento, connectar amb el que penso, tenir empatia cap a mi, és més difícil en determinades generacions, per exemple, d'homes, que no pas amb nois joves?
Sí, jo trobo que a poc anem connectant més, no, amb això, anem connectant més amb què m'està passant. També veig, nosaltres als tallers som la majoria dones, venen pocs homes i animo molt a que vinguin homes, i alhora veig que els homes, en general, no m'agrada generalitzar, però els costa més connectar amb l'emoció i menys amb la necessitat, per exemple. És més fàcil dir el que necessita, però no tant com es sent. Jo crec que hem rebut molt tot això de no passa res, no t'escoltis, de tapar el dolor, i llavors ens costa molt, en general, encara ara, connectar amb què sentim. De fet, tu preguntes a algú com se sent i del bé, malament, trist, content i enfadat, no sortim gaire.
En Ferran, què en penses d'aquesta diferència generacional?
Mira, jo... És veritat que a la meva generació i més grans que jo, lo dels homes no ploren estava claríssim, i per tant les emocions estaven molt, molt restringides i parlar d'emocions era molt difícil. Però jo ara veig amb preocupació que hi ha una pèrdua objectiva de capacitat empàtica en els joves, derivada de que s'està perdent molt cara a cara i va tot molt per les xarxes. És a dir, els joves tallen amb la parella per WhatsApp, i tot va per xarxa. I això està desentrenant l'empatia. Per tant, jo visc amb preocupació el que pot passar d'aquí uns anys amb joves poc entrenats per l'empatia.
Marti?
No m'atreviria a dir que només és dels joves, però sí que noto, clar, aquí tots parlem de la nostra mostra, no? Però que hi ha dificultat en empatitzar, i inclús les persones, o sigui, tots ens queixem de que l'altre no és empàtic, però veus una dificultat molt gran en empatitzar. I a més és que l'empatia té com un límit, no? O sigui, tu estàs trista, t'escolto, aquí estic, no sé què, però quan jo decideixo que ja hauries d'haver passat pàgina, se m'acaba l'empatia. I després, ara ja has de posar, ara has
aquí,
de posar de la teva
la
part.
La Mati, com sempre, parlant clar i català, eh?
Sí, hi ha com un límit a l'empatia. I sí que, a veure, clar, portem anys dient, sortosament, defensa els teus drets, digues el que vols, per sort, no? I no que, però que potser hem perdut una mica aquesta capacitat empàtica.
Perquè es pot ser, estem ja acabant en aquesta recta final, d'aquí uns minuts vindrà en Sergi Torres tancant l'Ofici de Viure com cada diumenge. Ferran Ramon Cortés, es pot ser empàtic, per exemple, escoltant un àudio de WhatsApp? Perquè moltes decisions, moltes converses ara es tenen amb monòlegs d'àudios, de WhatsApp. Aleshores, suposo que podem ser empàtics si coneixem la persona.
Sí, la meva tesi és que si coneixem la persona hi ha molts matisos que no se'ns escapen. Jo, la meva filla en escrit, no cal ni que sigui veu, depèn de com m'escrigui l'hola, jo sé si està bé o no està bé, però en canvi, si no hi ha un coneixement de base, els malentesos o les males interpretacions són molt grans. I per tant, diguéssim, per mi les xarxes són estupendes quan ja ens coneixem. Si és l'únic mitjà de comunicació i no ens coneixem o ens coneixem poc, Per mi, la confusió està servida.
Sí, perquè tu sempre has dit que com és que el to, no? hi ha un problema, sí, amb el to, i després que el receptor...
El receptor hi posa el to.
Exacte.
El receptor hi posa el to, i per tant la meva intenció en dir-t'ho i el que tu llegeixes i el to que tu li poses poden ser totalment diferents. Excepte si ens coneixem molt i sabem que tres os arrastrades significa una determinada cosa. Mm.
Ha estat un plaer, senyores i senyor. Mati Segura, Arantxa Marenyà, Ferran Ramon Cortés, gràcies per haver mantingut aquesta conversa tan enriquidora i que, per sort, no ha acabat malament.
Gràcies a
gràcies.
Vosaltres.
Gràcies, Ferran. Gràcies. Una abraçada. Arantxa, Mati, fins una altra. D'aquí uns instants, Sergi Torres.
A Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.
Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure. Ben retrobat, Sergi.
Gràcies, Gaspar.
Avui parlant dels camps morfogenètics. Jo crec que estaria bé començar de zero, no? Explicar-ho en paraules planeres, en la mesura del possible.
Sí, hi ha un exemple que és molt clar i d'alguna manera tots estem involucrats en aquest tipus de camps, però fa molt temps també em comentaven que fa molts anys era molt difícil aprendre a esquiar. De fet, era un esport bastant elitista, no moltes persones esquiaven. Però després es va començar a popularitzar i a ampliar més les persones que podien tenir accés a aquest tipus d'esport, i deien que notaven que a més gent esquiava, més fàcil era d'aprendre a esquiar. I que això responia a això que anomenem camps morfogenètics, que no són res més que camps de possibilitats que s'obren dins de la ment col·lectiva. Per tant, quan algun, un ésser humà, arriba, assoleix, fa alguna cosa que la resta no hem fet abans, s'inicia un camp de possibilitats que s'anomena, Rupert Sheldrake els anomena camps morfogenètics. Això obriria una possibilitat a l'ésser humà. Quan es fa un rècord mundial de velocitat en un esport, l'atletisme, per exemple, estem veient que aquest assoliment obre la possibilitat que n'hi hagi una altra persona que el pugui superar. Per tant, aquests camps morfogenètics serien camps de possibilitats. La pregunta aquí, quan veiem aquests camps morfogenètics, és, dins de la meva vida quotidiana, dins del meu espai més personal, quins camps nous puc obrir que estan esperant? Quins espais estan disponibles perquè jo explori, perquè jo obri camí? I aquesta pregunta em portarà a la famosa por. Veuré que aquesta emancipació, aquesta exploració, em pot portar a sentir la por de perdre coses o l'estabilitat, o si, per exemple, comencem a explorar dins d'una relació o dins d'una empresa, quines possibilitats més hi han, em trobaré que el que em frena, que el que frena realment l'evolució, el creixement, l'apertura, la creativitat, és la por. Per tant, si volem descobrir nous camps morfogenètics, noves opcions dins la nostra quotidianitat, inclús dins la nostra cultura, de la nostra societat, ens hem d'obrir a observar on estem sentint por i poder escollir què vull, creativitat i exploració, o mantenir els sistemes a través de la por.
Sergi, moltes gràcies.
Gràcies, Gaspar.
Una abraçada als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Fins aviat. Una abraçada.
Your own personal Jesus.